TV3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 26 de novembre, i avui començarem el programa parlant de salut, concretament de la situació del Servei d'Oncologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, que novament es troba sota mínims, i de com afecta aquesta situació als pacients. I ho farem amb la presidenta d'APAC, Maribel Martínez. Després coneixerem totes les propostes que ha programat l'Ajuntament d'Eivissa per les celebracions de Nadal. Ens ho explicarà en detall el regidor de Festes i Participació Ciutadana, Fran Torres. Més tard, obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats de Ivan Llarza i completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat, que aquesta setmana passa per la mobilització convocada pels autònoms per exigir unes condicions de treball dignes, amb una entrevista de la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne.
Hola, bon dia, què tal?
Per tot això tenim a Felipe Ruiz al comandament tècnic, i quan són les 12:05 és el moment de posar-nos al dia. I avui, Ivonne, començam amb una notícia molt esperada, perquè el govern central ha aprovat la declaració de zona catastròfica per a Eivissa i Formentera.
Sí, sí, per fi. Molt esperada, sobretot pel municipi d'Eivissa, perquè ha xifrat en 29 milions d'euros la magnitud dels danys patits per les tempestes Gabriel i Alice els passats 30 de setembre i 9 i 13 d'octubre. Això permetrà l'accés a diverses ajudes per pal·liar els danys i desperfectes a cases, establiments comercials i a les infraestructures públiques. Ens ho explica l'alcalde Rafa Triguero.
Después de prácticamente dos meses de la primera dana sufrida en la ciudad de Eivissa el pasado 30 de septiembre, valoramos muy positivamente la declaración por parte del Consejo de Ministros hoy y de forma inmediata nos ponemos a trabajar por parte de esta institución para valorar el alcance de esta declaración y así habilitar los mecanismos necesarios de ayuda a tanto las personas físicas como entidades jurídicas afectadas por la dana Gabriel y dana Alice.
I ahir, Ivonne, es va celebrar l'acte central del 25N, una concentració que ahir vespre va plegar a un centenar de persones.
Sí, és una xifra similar a la d'anys anteriors. El punt de trobada va ser el Parc de la Pau per reivindicar l'eliminació de la violència contra les dones, una xacra que no només es manifesta en les més de 1.600 víctimes mortals registrades, sinó també en molts altres aspectes. Ens ho explica Alba Massanet, de la Comissió 8N d'Eivissa.
Davant una violació, davant uns cops físics, davant una violència completament psicològica, ens ha de fer contínuament fortes per poder combatre i per poder mantenir-nos en un dia a dia amb aquest tipus de violències, no? Llavors, hem de ser resilients. L'objectiu és haver deixat de ser resilients.
I també a Formentera van sortir un centenar de persones a la plaça de la Constitució sota el lema Contra la violència, teixim comunitat.
I de fet no deixant Formentera perquè la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera tornen ja a estar operatives.
Sí, avui ja s'ha reprès per fi l'activitat quirúrgica urgent i demà ho farà la programada amb 7 operacions dermatològiques. A més, les 13 intervencions anul·lades es reprogramaran en els pròxims dies. Els resultats positius del darrer cultiu han donat apte a l'àrea quirúrgica que ja pot tornar a funcionar amb normalitat. Recordem que va ser després de la dana Alice quan es va detectar humitat en una avantsala de l'àrea quirúrgica. Per aquest motiu, des del passat 15 d'octubre, és a dir, fa un mes i 10 dies, la sala d'operacions i la de parts només han estat operatives per casos d'emergència vital.
I atenció, perquè l'Ajuntament d'Eivissa aprovarà demà un nou règim d'estacionament per a motocicletes i ciclomotors.
Sí, s'afegeix una modificació al reglament que estableix que les motocicletes i els ciclomotors només podran estacionar en zones específicament habilitades i correctament senyalitzades. Queda així prohibit estacionar aquests vehicles en qualsevol altre indret que no estigui destinat de manera expressa al seu aparcament. A més, la modificació estableix que els vehicles que romanguin més de 72 hores en el mateix punt de la via pública podran ser retirats i traslladats al dipòsit municipal.
I en el mateix ple també es preveu aprovar el projecte d'ampliació de Camp Ventosa, al que se destinaran gairebé 2.800.000 euros.
Sí, amb aquesta intervenció la superfície destinada a l'activitat musical es multiplicarà per 4 i passarà de 300 metres quadrats actuals a més de 1.200. Això suposarà la construcció de dues plantes. Les noves instal·lacions inclouran aules modernes, sales de professors, despatxos i una gran sala d'assaig amb capacitat per més de 100 músics, així com la millora de la seguretat i l'accessibilitat amb un ascensor de més capacitat i una nova escala d'emergència exterior.
I fins aquí la repassada de l'actualitat. Ivonne Aranyó, t'escoltam després.
Vinga, fins després.
Naltros començam parlant de salut. A principis de mes vam conèixer que el Servei d'Oncologia de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera tornava a quedar-se amb només tres especialistes després de la renúncia a la seva plaça d'una de les oncòlogues per motius personals. El passat mes de maig, l'Àrea de Salut Pitiusa anunciava que s'havia aconseguit completar la plantilla formada per cinc especialistes després d'anys de reivindicacions per la falta de professionals, però la situació ha durat poc. Avui parlam de la situació del servei i sobretot de com afecta aquesta manca d'oncòlegs als pacients d'Eivissa i Formentera amb la presidenta de l'Associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats de Càncer, Maribel Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació, Maribel, ara mateix del Servei d'Oncologia de l'Àrea de Salut? Segueixen només amb tres especialistes?
Sí, n'hi ha tres, però n'hi ha un que també està a ser privada. I bé, no ho dic com una crítica, sinó que és perfectament legal pues, que també facin temps a altres bandes, com a ser privada en aquest cas, però clar, han de pensar que no són en realitat tres oncòlegs, són dos i mig en aquest moment.
I què suposa pels pacients oncològics aquesta reducció de professionals?
Bé, a veure, en realitat havíem demanat cinc ja fa molt de temps, quan vam passar aquell temps tan dur que només ens va quedar un aquí. Però, clar, que repercuteix primer en els professionals que estan treballant a Can Misses, no només els oncòlegs, sinó tot el personal sanitari, perquè aquesta feina l'han de fer entre tres persones. I bé, la Conselleria de Salut, de fet, la consellera ens va dir que l'ideal serien set per Eivissa, i nosaltres vam dir, oh, que bé, que tal, però que això no s'ha materialitzat mai. És més, cinc n'han tingut tan poc temps que realment ja quasi ni en recordem. I clar que repercuteix, perquè sobretot en els pacients els repercuteix molt en les persones que han fet o estan seguint un tractament i tenen que anar pues, cada cinc mesos, cada sis mesos, o sigui, el que és anar a fer-te la teua revisió. Això és el que està afectant molt, perquè ja van molt endarrerits. I ara, amb aquesta situació de tenir dos i mig, doncs encara va pitjor, perquè això dins un mes encara hi haurà més persones que estan esperant.
Clar, i suposo que aquesta espera més emocionalment pels pacients, suposo que és encara pitjor.
Pues sí, perquè ara mateix, mira, tu vas al metge, al teu metge de capçalera, te fan les proves que tinguin que fer, te duen ja després quan t'han fet tot això cap a l'especialista, cap a l'oncòleg, i això funciona bé. O sigui, en seguida que estàs diagnosticat, te posen el tractament, el que siga, tant si és quimio com si és ràdio, el que siga. Això va molt bé, però el que és les persones que han d'anar a fer-se les seues revisions, això és el que ens està preocupant molt. Perquè, per exemple, tinc una companya d'una altra associació que ella ha d'anar cada sis mesos i divendres passat, que vàrem tenir la reunió amb la consellera de Salut del Govern Balear, li va dir molt clarament és que jo cada sis mesos m'he de fer una revisió i estem en un any o un any i algun mes.
Esperen aquesta revisió.
Sí, o sigui que va ser una informació de primera mà, perquè ella és una afectada, vull dir que també. I és clar que te dona aquesta angoixa, perquè tu estàs fent un tractament molt dur i vols saber, amb aquesta revisió, si tot va funcionant, si tot això que estàs fent ara té una repercussió bona en la teua salut o no.
Clar.
I clar, se van anul·lant, et diuen, per exemple, és més que bé a tal hora, vale. Te criden, no, això s'ha anul·lat, ja tornarem a cridar i direm la pròxima cita, quan la tens. I això no va bé així.
I dius que la setmana passada vos vareu reunir amb la consellera, sí. que vos va explicar, que us ha dit, no sé si tenem solucions per a aquesta situació.
Pues no, sincerament vàrem sortir igual que vàrem entrar. Vull dir que som molt sincera. Jo me consta que estan mirant per poder tenir més oncòlegs, que estan fent a veure, una xarxa per tot els hospitals d'Espanya i això, però clar, això com li dius tu a una persona que és un pacient de càncer? No, és que no hi ha més assistència, no, hi ha molts de retrasos perquè no troben oncòlegs. Tot això es pot entendre, però a un pacient no li pots dir això.
Clar.
Perquè, a veure, és que tenen que buscar, no donen cap solució de moment en això. I, clar, el que nosaltres vàrem anar a les 6 associacions, a la reunió, i el que li vàrem proposar, però que fos per poc temps, que tornessin a enviar un còlex de Palma per almenys llevar aquest, no sé com se diu això, el de Atasco.
Sí, aquest tap, no?, que es fa.
Aquest tap que hi ha, no?, en les revisions. Per almenys durant un temps que això es pogués posar al dia. I una altra cosa que ell d'això també va prendre nota és que no sabem per què a Eivissa i a Formentera primer t'has de fer totes les proves i després ja et cridaran donant-te la cita, que això és al revés del que es fa per tots els hospitals. Primer te donen la cita i amb aquest plaç de temps tu fas les proves que t'han demanat. En la qual, per exemple, pues alguna prova que quan t'han cridat te l'has de tornar a fer, perquè ha passat uns mesos i això ja no serveix per res.
I vos va explicar per què es fa així aquí?
No, no, ella no tenia ni idea i va prendre nota d'això perquè va dir que això era important arreglar-ho, perquè això no és com s'ha de fer. I bé, està amb l'expectativa a veure què és el que faran.
A banda d'aquests retards, no sé si, clar, també aquesta mobilitat de professionals que estan arribant a l'illa, que marxen, clar, impedeix també establir un vincle, no?, entre el pacient i el seu oncòleg, que suposo que també és important.
Sí, clar que sí. Jo és que m'he demanat moltes voltes per què no es queden, per què no se'n van. Hi ha algunes respostes que tenen bastanta lògica. Per exemple, una persona que té una proposta, com va ser un dels que se'n van anar fa uns mesos, a Austràlia per fer investigació, això te surt i, bueno, jo entenc que això sigui algo molt tentador, que digues, pues sí, ho vull acceptar. Però el tema de la vivenda no està ja tan gros, perquè a l'hospital pues hi ha una persona que s'encarrega de buscar una vivenda, un lloc on està, aquestes persones, no tan sols d'oncologia, sinó de qualsevol altra especialitat. I llavors tenen un contracte molt especial, perquè guanyen més sous, tenen bé altres coses que són bastant atractives, com per dir, pues, vaig cap a Eivissa.
Ja.
Però estem així. Això és una cosa d'ida i volta. Cada tant de temps hem d'estar els mateixos. I qui ho paga?
Els pacients.
Pues els pacients i les famílies, que ho passen també molt malament, les famílies.
Perquè, a més, altres especialitats sí que ens van comentant i informant de que s'aconseguissin ampliar plantilles.
Sí, però, algunes sí, sí.
Però, vull dir, però la situació de l'habitatge i tal és la mateixa. Però sí. Què passa en aquest servei, no?, que és tan complicat?
Pues no tinc ni idea, jo no ho sé. També hi ha molta manca d'especialistes en oncologia per tot arreu, per tot Espanya. I no sé com s'hauria de fer, si tota la gent nova que està sortint, aquests residents, si haurien de fer algun acord perquè es poguessin acabar de formar aquí, perquè aquí, pues, bueno, hi ha altres especialistes que podrien fer la feina aquesta, no?, que ha de tenir una persona per damunt d'ells que dirigeix una miqueta la seva feina, però qualsevol cosa penso que seria millor que no la situació que tenim en aquest moment.
I d'aquesta proposta temporal que vareu fer de que puguin desplaçar-se a un col·legi de Mallorca, ja heu tingut resposta?
Ja ho miraria.
O sigui, que de moment a dia d'avui...
De moment, sí, no vàrem treure cap acord. I ja t'he dit que ja me consta i que sí que estan mirant, però això no és suficient. El mateix que tot el personal d'infermeria mateix, són les mateixes persones que estan en l'hospital de dia. I els pacients, malauradament, són més cada vegada, perquè hi ha nous positius que hi ha, que persones que comencen el seu tractament, però han de tenir també en compte que el càncer és una malaltia que se dilata molt en els temps. Que tu estàs seguint un tractament que dura molt de temps, pots tenir una recaiguda, que això també és una de les coses que ens preocupa molt amb aquesta tardança que hi ha en citar la gent que necessita fer les revisions, perquè una recaiguda agafada en el moment és habitual i pot anar endavant i pot sortir tot bé, però si t'ho diuen al cap d'un munt de mesos, ja no sabem. Tampoc no vull alarmar ningú, vull alarmar ningú. Només estic exposant el que és la realitat de servei d'oncologia en l'Hospital de Can Misses.
Sí, sí.
I tot això és important. Llavors, és pas clar que aquests tres professionals, pues, imagina't la feina que tenen i els protocols d'atenció que han d'estar amb un pacient, jo supos que tampoc no poden dilatar molt els temps entre un pacient i l'altre, perquè la llista és la mateixa, la llista que hi ha.
Sí, sí, està clar que per ells també és una sobrecàrrega. Claro. I do, estarem molt pendents de com evoluciona la situació. Maribel Martínez, presidenta de l'Associació Pitiusa d'Ajuda a Afectats de Càncer, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Pues, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Dic donar-nos a les associacions i als pacients. Gràcies.
I nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem a més assumptes.
IB3 Ràdio és diversitat. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia a Eivissa i Formentera.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing.
Ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Aquest dissabte, Vila donarà el tret de sortida al Nadal. L'encesa de llums, l'espectacle Construint el Nadal i la festa inclusiva Eivissa Love Retro són algunes de les cites previstes per aquesta jornada dins d'un programa que s'estendrà fins el 12 de gener i que inclou propostes gastronòmiques i molta música, entre d'altres activitats. Per conèixer en detall les principals novetats organitzades per l'Ajuntament d'Eivissa per aquestes dates tan assenyalades, ens acompanya avui aquí a l'estudi el regidor de Festes i Participació Ciutadana, Fran Torres. Bon dia.
Bon dia.
Començant pel principi, com deia, aquest dissabte podríem dir que s'inaugura el Nadal a Vila. Quines són les activitats previstes per aquesta jornada?
Bueno, pues como estamos diciendo, empezamos este sábado, día 29, a las 18:30, Parque Reina Sofía, inauguración del espectáculo Construyendo la Navidad, un espectáculo de videomapping, es el encendido de luces, por lo tanto, imaginaros lo importante que es para todos nosotros y para todos los ciudadanos, niños y niñas de la ciudad que están deseando comenzar con esa Navidad, un espectáculo que tiene bailarines, actores, acróbatas, es un guión original, es un guión especial solo para nuestra ciudad y además tiene mucho humor. Desde el primer momento nos vamos a encontrar ahí a Papá Noel dirigiendo una Navidad caótica que se va a encontrar y vamos a construir esa Navidad bonita, esa Navidad que la ciudad merece, así que invitarles a todos a que puedan asistir a las 18:30 al Reina Sofía. Como veis, el lugar es un poquito más grande que el año pasado porque lo hicimos en el Portal de Sestaules y apostamos por este lugar porque creemos que cabe más gente, que va a poder asistir más ciudadanos, así que es importante que todo el mundo venga, que lo podamos celebrar juntos y que podamos celebrar la Navidad de esta manera tan bonita que es con el inicio del espectáculo de apertura. Este mismo día también tendremos luego en la Carpa de Nadal de Vara de Rey un espectáculo, o sea, una fiesta retro con Aspanadif y también tendremos nuestra zona gastronómica, que es una zona nueva que comenzará también este sábado y allí tendremos a partir de las 7 más o menos de la tarde con música en vivo para que toda esa gente que quiera tomar algo, que quiera cenar, que quiera pasar un ratito, pues pueda conocer la nueva zona gastronómica que además nos va a acompañar durante toda la Navidad.
Y eso es només el primer día, pero han organizado un ampli programa que, segons van explicar dilluns a la presentació, s'ha consensuat amb els vecins dels barris. ¿Tenien peticions en aquest sentit?
Sí, bueno, ellos nos piden que la Navidad también quieren que llegue a los barrios y es importante que todo el mundo la viva de la misma manera. Sí que es verdad que el centro de Ibiza, pues bueno, siempre está reforzado, no es la zona, es el epicentro de la Navidad, pero extendemos estas actividades a los barrios, tanto con un fotocall de globos navideño, donde la gente puede ir a hacerse la foto y se puede llevar como este recuerdo. También tenemos el Nadal Fest con Cachirulo, que es un espectáculo increíble, con actuaciones, castillos hinchables, suelos lava, muchas actividades. Además, creo que caerá hasta nieve, o sea que imagínate la grandeza del evento. Y luego, pues además también tenemos un Santa's Band on the Road, que es un grupo de música que va cantando canciones de Navidad por los barrios y por las zonas de comercio, que esto va dando un poquito de vida y de alegría a los barrios. Además, muchos de ellos también preparan sus propias actuaciones, o sea, sus propios eventos, que también coordinamos y sobre todo todo tenemos dentro del programa una zona que es solo para barrios y que ellos mismos organizan y pues nosotros damos un poquito de publicidad.
¿Y quiénes son les principals novetats d'enguany d'aquest programa de festes? Han apostat per la música i per la gastronomia.
Sobre todo es eso, este año apostamos por esta nueva zona que son 10 casetas de producto gastronómico para que la gente pues durante todos los días festivos, los fines de semana, pues puedan disfrutar de bajar a la zona centro a tomar algo, a merendar, a que puedan comer, a que puedan hacer un tardeo y siempre acompañado de música en vivo. Tenemos hasta 50 actuaciones de música en vivo que nos acompañarán todos los días y que darán mucha alegría a esta nueva zona. Además es la zona de debajo del árbol de Vara de Rey, tenemos un arquito de entrada con luz, son unas casetas totalmente decoradas con como si nos hubiese nevado en los tejados y bueno, yo creo que será una novedad muy, muy buena que además podemos acompañar pues de la casita de Papá Noel, que también la tendremos a partir del día 12 con actividades en su interior, con los elfos que recibirán a todos los niños y niñas. Tenemos unos muñecos hinchables gigantes que también es para hacer un fotocall durante las mañanas. Tenemos un mundo de castillos hinchables en el Reina Sofía a partir del viernes día 5, donde también habrá talleres. Tenemos todas las actividades de la carpa, que son hasta 25 actuaciones. Tenemos un espectáculo de burbujas gigantes, tenemos un espectáculo de marionetas gigantes, tenemos nuestro día de la salsa de Nadal con la chacota payesa, muchas actuaciones, espectáculo de elfos, que es un musical muy divertido, tenemos Preparanes Nadal, también con el mago Albert, tenemos un espectáculo también de la cocina de los Noel. Como veis, no nos quedamos cortos en actuaciones. Natural. Y bueno, todo esto gratis, ¿eh? Que quede claro que todas las actuaciones y todas las actividades son totalmente gratuitas. Y luego tenemos también esa gran fiesta de fin de año en la carpa de Navidad, que a partir de las 10:30 de la noche ya recibiremos a la gente y daremos ese cotillón gratuito y las uvas para que podamos cerrar todos el año junto con la movida de los 80, con los DJs Petit y Vázquez, que nos traen un pedazo de espectáculo que nos dejará con la boca abierta.
Eso sí, el dia 31 de desembre. I un altre dels grans esdeveniments d'aquestes dates és l'arribada dels Reis Mags. Que ho previs per aquella jornada?
Bueno, antes creo que tenemos que comentar esa llegada de Papá Noel,
cierto,
que tendrá un pedazo de desfile los días 23 y 24 con salida a las 10:30 del puerto de Ibiza. Llega con su nueva carroza, es una carroza espectacular, llega con una animación, con un espectáculo en vivo que recorrerá nuestras calles hasta llegar a Vara de Rey, a su casita de 07800 Ibiza y nada, y recibirá a todos los niños. Entonces os animo que a partir de las 10:30 salga la gente a la calle a ver este desfile porque es muy
bonito.
Es el
23 de diciembre.
23 y 24 de diciembre, sí. Y luego pues, sí, pasamos al día 2, 3 y 4 de enero, que tendremos a nuestro cartero real en la carpa de Vara de Rey para recibir a todos los niños. Además, antes de este cartero tenemos unos espectáculos infantiles de teatro que son muy bonitos para poder caldear ya la tarde. Y luego pues ya el gran día 5, ese día que llegan nuestras majestades los reyes de Oriente, llegarán a las 6 de la tarde al puerto de Ibiza, donde harán una ofrenda al niño Jesús y entregarán sus oro, mirra, ya lo sabéis que traen allí unas ofrendas, y seguidamente empezarán la cabalgata, que son 7 carrozas que les acompañará, 7 nuevas carrozas con las 7 escuelas de baile que harán de esto todavía más bonito y más voluminoso el desfile, con el final llegando a Vara de Rey, donde el alcalde recibirá a los Reyes Magos para entregar las llaves de màgiques de la ciutat.
Tot és unes festes que heu destacat, que són unes festes inclusives pensades per tots els públics, perquè els vecins puguin gaudir, però també pensant en el turisme que arribarà en aquests dies.
Són unes festes per a tots, és unes festes molt extenses, com comentamos, unes festes inclusives, donde tenemos también una cola especial en la casita de Papá Noel para las personas que lo necesiten. Tenemos una feria de atracciones también con un día especial para proteger a la gente del tema sonoro, del tema auditivo, que es muy importante que el tema visual, para que no les afecte. También tenemos días especiales para el niño, con unos precios especiales, también los martes y los miércoles. Yo creo que son unas fiestas muy extensas, unas fiestas pensadas para todos y para todos los públicos.
¿Quién es el presupuesto que ha invertido el Ayuntamiento de Ibiza en estas festes de Nadal?
Pues hay un presupuesto aproximado de unos 400.000 euros. Esto ya incluye también la licitación de la iluminación de las calles. O sea, va un poco como mezclado entre la iluminación, los espectáculos, los los costes directos e indirectos que hay. Y sobre todo, también me gustaría mucho agradecer a varias empresas privadas, no las voy a nombrar, pero ellos ya se ven reflejados en nuestros programas y en nuestro fotocall. Gracias a ellos, pues también las Navidades son un poquito más vistosas y un poquito más potentes, porque gracias a ellos pues podemos dar un poquito de impulso.
I de recordar, aquest dissabte comença el Nadal a Vila, a les 6:30, al Parc Reina Sofia. Fran Torres, regidor de Festes i Participació Ciutadana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Bones festes.
Gràcies a vosaltres, és un plaer. Gràcies.
I nosaltres continuem obrint un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza.
Gabinet de Curiositats, amb Ivan Llarza.
I avui en el Gabinet de Curiositats ens enlairam una altra vegada, però en aquesta ocasió parlarem d'unes aus molt particulars, les aus de ferro. El nostre company Ivan Llarza ens ha preparat un gabinet aeronàutic per descobrir quins avions podem veure aquí a Eivissa. Bon dia, Ivan.
Bon dia, Aníbal. Com va això?
Idò, avui, en comptes de parlar d'ocells, des de veritat, no? Parlarem d'ocells de metal. Com és això? A veure.
Efectivament. Això ho he pensat moltes vegades perquè, com saben bé els nostres oients més fidels, el món dels ocells és un dels eixos del gabinet i n'hem parlat moltíssim del món dels aus, dels que tenim molt a prop i de les migracions, de tot el que podem gaudir aquí a les Pitiuses. Però també hem parlat d'una cosa que ens agrada molt, de les paraules de les aus, les noms de l'ornitologia. Però avui la nostra atenció, tot i que no ens sortirem dels cels, es centrarà en unes criatures, diguem-ne així, molt més grans, encara que també fascinants, i que volen els avions, que jo, des de que sóc petit, crec que en Nieves també
comparteix
aquesta afició.
Sí.
Parlarem dels avions. De fet, això tal vegada només ho recorden els oients més atents. Ja fa un parell d'anys vàrem dedicar un gabinet a un tema molt curiós i què és? Jo una vegada estava a Cameva i vaig veure amb els prismàtics un avió molt gran i vaig poder llegir Emirates. Vaig agafar aquesta app del Flight Radar i vaig descobrir que era que feia la línia Dubai-Madrid. I per això vàrem fer un programa sobre les aerovies pitiuses que als nostres cels transcorren autopistes, diguem, per avions, que fan servir vols tan al·lucinants com el Chicago-Addis Abeba, això passa per ca nostra, el Londres-Ciutat del Cap, ho pots veure, el Helsinki-Alacant. I qualsevol que tingui una mica de curiositat i uns prismàtics, això és recomanable, pot gaudir de l'observació d'enormes aeronaus en els seus vols transcontinentals, que jo això ho trobo molt inspirador, molt poètic. Doncs bé, avui ens quedarem aquí a Eivissa, a la pista de Escudolà, a l'aeroport,
sí.
I sempre dins d'aquest esperit que tenim de servei d'utilitat pública, parlarem dels avions que fem servir a diari, sovint sense saber què tenen d'especial i les seves històries.
I què tenen d'especial els avions que fem servir diàriament des d'Eivissa?
Sí, això, quan parlem d'aus, sí que n'hi ha a Eivissa aus que no n'hi ha enlloc en el món, com el virot petit. Això és un endemisme. En realitat, els avions que fem servir aquí són els mateixos que en qualsevol post, però sí que és veritat que amaguen històries que són dignes de ser contades. Començaré per un avió que, sense dubte, hauran usat, jo crec que tots els nostres oients, i si alguna vegada has agafat un Ryanair,
sí,
has agafat una de les autèntiques icones de l'aire, que és el Boeing 737. De fet, la raó d'aquest gabinet és una conversa amb la meva parella, amb la Cassandra, un dia, en la qual li comentava que aquest avió és increïble, és la seva història, i ella em mirava com... Però què dius? Tu saps el model d'avió en el que fem servir?
Jo tampoc m'havia fixat, jo com la Cassandra.
Cal fixar-se, cal fixar-se. Bé, el que anava a dir. El 737, el Boeing 737, sí, ha estat durant dècades l'avió comercial més exitós de la història de l'aviació. I tot el que li envolta és al·lucinant. Ara donaré unes xifres, però abans, per a posar-ho una mica en context, anem amb una mica de la seva història. I encara que en les últimes dècades, jo crec amb l'augment de les línies de low cost i tot això, volar s'ha popularitzat molt i ens pugui semblar que és una cosa molt pròpia del nostre temps, és una cosa molt moderna. En realitat, el disseny del 737 té 6 dècades. És a dir, encara que les versions actuals gaudeixen de la tecnologia concorda al temps, l'esquema bàsic és un avi de 60 anys. De fet, el primer 737 va volar dos anys abans que l'home trepitgés la Luna.
És a dir, que en aquest cas, com passa amb moltes altres coses, tot està inventat. Bé, parlem de xifres. Què fa el 737 tan extraordinari?
Bé, la qüestió és que durant tot aquest temps, aquestes 6 dècades, el 737 s'ha convertit en una espècie de Volkswagen escarabat o el Citroën dos cavallos que tot el món coneix de l'aviació. És un model molt vell, molt longeu, i la seva vida és al·lucinant. Així que corden-s'hi els cinturons.
Mai millor dit.
Perquè el que ve és increïble. Com deia, el 737 ha ocupat durant molt de temps el tro de l'aviació a reacció i se n'han fabricat més de 12.000 que tal vegada, si ho comparem amb els cotxes, no sembla molt, però parlant d'aparells tan costosos, això és una barbaritat. Segons les xifres de Boeing, el fabricant americà, en qualsevol moment hi ha a l'aire més de 2.000 Boeing 737. Ara mateix, que estem parlant, estan volant més de 2.000 Boeing 737 en qualsevol lloc del món.
Al·lucinant.
I un Boeing 737 s'enlaira cada segon i mig. És a dir, s'estima que en la seva vida comercial, tots aquestes Boeing 737, han transportat més de 30.000 milions de persones. És a dir, la població del planeta Tierra 4 vegades. Imagina't, volant. Per no parlar de la distància que s'estima que ha recorregut entre tots aquests avions, més de 200.000 milions de quilòmetres, és a dir, anar i tornar al Sol més de 700 vegades.
Això és al·lucinant, Ivan. I aquest és l'avió que fa servir Ryanair?
Bé, Ryanair i moltíssimes altres línies aèries, i he esmentat Ryanair perquè és molt conegut i és molt probable que els oients l'hagin usat, però com pots imaginar, és un avió molt popular per tot arreu.
I la pregunta que penso és, hi ha alguna companyia que no ho faci servir? Quins altres avions són comuns en el nostre aeroport?
I aquí ve el més curiós. Igual que en les novel·les o les pel·lícules hi ha un protagonista i n'hi ha un antagonista, la Nemesis, el 737 té el seu antagonista, que és l'Airbus A320, que l'has fet servir moltes vegades quan has agafat, per exemple, un Vueling a la península, un Iberia a la península que no sigui d'hèlice, que sigui un jet, i si el 737 és superlatiu, com hem dit, per la seva llarga vida, l'A320 és tot simplement és el més venut de la història. Encara que l'Airbus, l'A320, només porta en servei 4 dècades, dels anys 80, i recentment ha aconseguit sobrepassar el venerable 737. De fet, el consorci europeu Airbus el va dissenyar específicament per a competir amb el supervendes americà de Boeing, la qual cosa ja és una fita històrica. Però, en realitat, l'interessant de l'assumpte, aquest del Boeing 737 versus l'Airbus A320, va més enllà de les xifres, i és gairebé, jo crec que podíem parlar d'una qüestió filosòfica, fixa't.
A veure, jo pensava que parlàvem d'avions llegendaris que té de filosòfica aquest tema.
I com passa com gairebé tot, darrere dels projectes hi ha maneres de veure les coses, i quan Airbus va llançar l'A320, aquest que agafem cada dia, va introduir una petita revolució al món de l'aviació, ja que va incorporar la tecnologia de control que s'anomena fly-by-wire. Toma allà. És a dir, que mentre que els avions tradicionals s'havien pilotat amb controls mecànics, és a dir, amb cables, amb corrioles que feien controlar les parts mòbils de l'avió, l'Airbus es pilota mitjançant senyals electrònics només. De fet, un dels grans canvis que va introduir és que es va desprendre del comandament de control clàssic dels avions. Potser els oients tenen aquesta imatge que el pilot agafa una mena de volant, no? Això a l'Airbus no n'hi ha. El pilot davant seu no té cap comandament, només té una safata per posar-hi el cafè. El que té al seu costat és un joystick molt petitoi per dominar l'avió quan és a terra. És a dir, en el lloc on aniria el comandament té aquesta safateta i estem davant una autèntica, en aquest cas, una autèntica batalla entre dos superstars de l'aviació mundial.
I una pregunta tal vegada simple. Com saps quan estàs volant en un avió o en un altre?
Sí, doncs, per a començar, això és molt fàcil. Una cosa és per la companyia que fa servir. Ryanair és el major operador europeu de Boeing 737, mentre que Vueling o Iberia fan servir l'Airbus. Això és més fàcil. Uh-huh. Però ara mateix he estat al Parc Nacional, al Parc Natural de les Salines i al costat de l'aeroport, he estat veient els avions. Si tu veus un avió d'una companyia que no coneixes, és relativament fàcil saber de quins es tracta. El Boeing té un nas més punxegut i les finestres de la cabina són anguloses, mentre que l'Airbus té el nas més aixafat, més aplanat, més arrodonit, i les finestres són també arrodonides. Són molt, diria que són més dolces. I també, si mires el tren d'aterratge, és molt senzill, ja que el 737 té el tren d'aterratge molt baix. I jo, una proposta potser per consell, per AENA, no sé per qui, una idea molt xula que he vist en algun aeroport, com el Prat de Barcelona, és posar-hi uns cartells que indiquin a la gent quins avions es pot viure allà. Una mica com es fa amb els cartells, amb les espècies d'ocells, sí, que s'haurà d'haver-hi als aiguamolls, per exemple. A Barcelona, en la capçalera de l'aeroport del Prat, n'hi ha una d'aquests cartells, n'hi ha unes gandules on pots veure els avions, i això és un espectacle. Els caps de setmana hi ha molta gent que fotografia avions, que té aquest hobby. De fet, a Eivissa tenim un blog de referència anomenat avionesdeivissa.net que té incontables entrades amb fotos xulíssimes d'avions, en alguns casos molt icònics, que han aterrat a la illa, i com si fos una guia de camp d'un naturalista, i hi ha fins i tot una secció amb rareses que han aterrat a Eivissa.
I explica'm breument, que tenim un parell de minutes més, quines rareses s'han vist a l'aeroport.
Pues tot i que sembla impossible, a Eivissa, a un aeroport relativament petit, hem tingut el Jumbo, el Boeing 747, l'anomenat la reina dels cels, i una cosa que jo em va semblar increïble quan la vaig descobrir és que l'any 1987... a Eivissa va aterrar l'avió de passatgers més ràpid de la història, el Concorde. Venia de París, una cosa d'aquestes excepcionals. N'hi ha fotos, que els oients les busquen. Concorde, Eivissa, 1987. I això és increïble. Pensar que un avió que pot superar dues vegades la velocitat del so ha aterrat aquí, l'hem tenit aquí. És això de quan llegeixes les xifres i les històries d'aquests màquines, et poses a volar amb els ulls tancats. Jo crec que paga la pena parar-se una mica i contemplar i gaudir d'aquestes coses que tenim tan a prop.
I amb aquesta proposta per a qualsevol cap de setmana acabem aquest gabinet aeri. Moltes gràcies, Ivan, per dur-nos pels cels amb aquestes històries teves. Escolta, el pròxim gabinet saps ja de què parlarem?
Jo crec que parlarem de paraules pitiuses, que és una cosa que hem fet altres vegades i que això m'agrada molt.
Idò, prenem nota, ens retrobem molt aviat.
Fins aviat.
Nosaltres ara anem a publicitat i de seguida tornem.
Vetres Ràdio és història.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. A Ivetra Ràdio.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Ja tornàvem a ser aquí, són les 12:44, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que cada dimecres sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, una actualitat que aquesta setmana passa per la mobilització convocada pels autònoms per exigir unes condicions de treball dignes. És una entrevista que va fer ahir la nostra companya Ivonne Aranyó.
Hola, Nieves, bon dia. Doncs mira, avui estic a l'estudi d'una fotògrafa de Naixa Bonet, fotògrafa eivissenca i autònoma, perquè hem vingut a parlar de la manifestació que hi ha convocada pel proper diumenge, 30 de novembre, a les 11. Començarà a les 11 i acabarà al migdia, però el punt de trobada és al Parc de la Pau. I Naixa, precisament, és la coordinadora de la plataforma, és una de les coordinadores, perquè n'hi ha tres aquí a Eivissa, una de les coordinadores de la plataforma per la dignitat dels autònoms. Bon dia, Naixa, buenos días. Explícame cómo decidisteis en Eivissa, también decidisteis salir a la calle.
Bueno, esto inicialmente empezó por un grupo de autónomos que querían que se hiciera una manifestación general, entonces se fue haciendo más grande y se convocó y muchas ciudades se han incluido en esta manifestación. Yo, como me enteré de esta manifestación, era una de las primeras que quería ir a manifestarme, pero vi que Eivissa no estaba incluida dentro de las ciudades que se manifestaban. Y era como, no, ¿cómo que no está Eivissa? O sea, Eivissa, tenemos muchísimos autónomos en la isla y hablé con los de la coordinación de Mallorca y gracias a ellos me animaron y me dijeron, es necesario que esté Eivissa, hazlo. Y al final, pues ahora me he incorporado yo con dos amigas más, Bárbara Hermosilla y Alicia Reina, que me han apoyado y nos hemos unido las tres y ahora somos las coordinadoras de Eivissa y entonces Eivissa está dentro de la manifestación nacional.
Aisha, que heu fet un vídeo i amb què us heu trobat? Què us habéis encontrado en este vídeo a la hora de elaborarlo? Y bueno, primero explica en qué consiste el vídeo.
Pues como cada ciudad y cada coordinador de las ciudades iban creando diferentes herramientas para visualizar la manifestación, Bárbara y yo decidimos hacer un pequeño vídeo y dijimos, ostras, pues podríamos coger autónomos de diferentes trabajos para que cada uno expresara lo que se siente como autónomo, ¿no? ¿Qué necesidades ve o en qué se le está explotando como autónomo? Hemos cogido 10, pero de esos 10 hay algunos que no hemos podido poner porque emocionalmente estaban afectados, iban a cerrar, hay alguno que iba a cerrar y después de 20 años porque era insostenible y preferiría no salir. Otros que tienen que estar como autónomo y ha tenido que buscar otro trabajo para poder cubrir los gastos y todo porque no llega. Y ha sido como muy, la verdad, que muy emocional, ¿no? Porque te das cuenta de la situación en la calle de los autónomos, que está muy difícil.
¿Habéis colgado este vídeo en redes? ¿Y qué ha pasado?
Pues lo hemos colgado en la plataforma y en nuestras redes y ya se ha viralizado. Y todo el mundo, un montón de autónomos, comentarios, y es increíble cada tipo diferente de comentario que te hace llorar. O sea, es muy emocionante también solo ver los comentarios y estamos impresionados de lo que se ha viralizado y contentos porque eso significa que todo el mundo está a favor y va a venir a la manifestación.
A ver, este tema de los autónomos siempre ha estado allí. a mí personalmente lo que me sorprende es que no haya habido más movilización masiva antes.
Exactamente, por eso yo no podía pretender de que Ibiza no estuviera en la manifestación, ¿no? Porque ya era raro de que durante todo este tiempo, como nos están asfixiando, como nos están exprimiendo, cada vez nos suben las cuotas, cada vez es más difícil asumir ser autónomo y por primera vez nos vamos a manifestar los autónomos sin ninguna ideología política. Y realmente para mí eso es lo más importante, porque hemos sido los propios autónomos que hemos empezado con esta manifestación, y para que no haya ningún color, ningún nada que nos estorbe en nuestra manifestación.
Vale, peticiones. ¿Qué es lo que pedís?
Pues son varias cosas, porque son, por pedir, pediríamos un montón. Primero de todo, aparte de todas, no pedimos privilegios. Pedimos justicia y que podamos trabajar dignamente. O sea, que tengamos nuestros derechos sean semejantes también a los asalariados, porque el hecho de ser autónomo en España, ser autónomo es ser rico, empresario rico, cosa que es lo contrario. Entonces, para los asalariados se les da unos derechos, como todos tenemos que tener derechos, pero el problema es que los autónomos no tenemos. Por ejemplo, un autónomo no se puede enfermar, porque si enfermas tienes que seguir pagando las cuotas, te dan una baja ridícula, que esa baja, lo único que puedes pagar con esa baja es tu cuota de autónomo. Estar embarazada hoy en día siendo autónoma, tampoco tienes derecho a la maternidad ni a la paternidad. Justo mi compañera Bárbara, ella está embarazada y claro, ella lo que le da como de embarazo es para pagar a otra, para pagar una empleada que la va a sustituir. Pero todos los gastos, todo lo que conlleva, eso no tiene que seguir adelante porque no puede cerrar. Si eres quieres ser madre, tendrías que cerrar. Entonces, después, al final, todo se va al garete. Entonces, es muy complicado. Aparte de también lo de las cuotas, lo han cambiado ahora, bueno, lo querían cambiar y subirnos la cuota, y por suerte lo han parado, pero que sea en correlación con lo que cobres, pero por lo que cobres de beneficio. O sea, no con lo porque
no por lo que factures, sino por el beneficio.
Exacto, porque lo están poniendo como como en el total, y en el total no cuentan los gastos, y dentro de eso pues hay muchísimos gastos. Y después también hay autónomos que no llegan ni al salario mínimo. Y dentro de ese salario mínimo tienen que pagar la cuota mínima. Y la cuota mínima ya son 270 euros. 270 euros, y quizá has ganado 1.500 euros sin contar los gastos, es que no te dan ni pa' pipas.
Lo del IVA. ¿Pedíais que os sacaran el IVA si no facturabais más de 85.000 euros?
Eso lo pidió la Unión Europea en el 2020, que toda la Unión Europea tuviera que dejar en exentos a IVA a los autónomos que no superaran los 85.000, pero nuestro gobierno no lo ha aplicado y estamos así en el 2025 sin esta normativa que realmente la ha generado la Unión Europea. Entonces, al menos pedimos que esto se nos aplique a los autónomos.
Luego creo que van a cambiar el sistema de facturación.
A ver, tenemos lo del Verifactur, que a partir del 2026 nos van a aplicar este formato para que lleguen las facturas al instante a Hacienda. Hay personas hay autónomos que si ya tienen una plataforma de gestión de facturas, lo tendrán que meter en Verifactur, o una plataforma que esté asociada con Verifactur, algo así. Yo tampoco tengo mucho conocimiento. Y después hay los que lo hacen sin este tipo de plataforma, que lo hagan por Excel o que lo estén haciendo tal, no tienen por qué aplicarse al Verifactur. ¿Qué pasa? Que esto yo tampoco tengo mucho conocimiento, yo soy una autónoma humilde que me he puesto en lo de los autónomos en la manifestación, pero la información real tampoco soy muy experta, pero es, de hecho, es otra traba más que nos hacen tener a los autónomos, otro pago más extra que tenemos que tener los autónomos, que ya pagamos al asesor, al gestor, plataformas, el alquiler, el autónomo, la luz, los suministros, los salarios, el IRPF. Son tantas cosas que es como, ¿dónde podemos explotar? Pues vamos a exprimir al autónomo.
Tú, como autónoma, tu caso personal, ¿has tenido algún momento de decir lo dejo, no puedo más? ¿O momentos de crisis? ¿O no sé si me puedes comentar situaciones complicadas que hayas vivido como autónoma?
A ver, yo llevo trabajando de fotógrafa ya 23 años, ¿no? 26. Uf, pasa mucho, muy rápido el tiempo. Pero como autónoma llevo 10 años. Fue bastante difícil porque ya estar trabajando como asalariada, pasarte a autónomo, pues ha sido bastante difícil. Al principio solo pagaba cuotas y no llegaba ni para mí. Y claro, también piensa que tenemos que comprar equipo. O sea, como fotógrafos, el equipo es muy caro. O sea, es muy caro. Entonces no teníamos ni para pagar equipo. ¿Qué pasa? A mí donde más lo he sufrido ha sido con el COVID, porque claro, yo justo abro un estudio, justo llega el COVID, tengo el estudio que ni lo he podido abrir por el COVID, sí, tengo que seguir pagando el alquiler, tengo que seguir pagando el autónomo, tengo que seguir pagándolo todo, y vi que estaban dando ayudas, pero yo no me quise arriesgar en lo de las ayudas porque siempre es como un caramelito envenenado. Y efectivamente, ahora mismo, todos los autónomos que pidieron la ayuda del gobierno por lo del COVID, hoy en día ya tienen que pagar esa ayuda con intereses. Y eso es otra de las cosas que también ha dificultado a mucha gente porque pidió en su momento las ayudas y hoy en día ahora tienen que pagar miles de euros con intereses de algo que teóricamente era una ayuda, no era un préstamo, era una ayuda. Entonces yo ahí sí que tuve un momento de tirar la toalla, pero seguí adelante y por suerte conseguí, pero siempre es una lucha, es un constante. Y además el ser autónomo también no sabes lo que te toca el mes que viene, o sea, siempre es la incertidumbre. Estás viviendo siempre con la incertidumbre y estar luchando para mantenerte mes a mes, día a día.
Bueno, Aixa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí al teu estudi i recorda'ns dia i hora de la manifestació.
Vale, es el 30 de noviembre, o sea, este domingo, a las 11 de la mañana y nos reuniremos en Parque de la Paz a las 11. Por favor, que todo el mundo que venga, que vaya de negro, porque estamos de luto por los autónomos. Y recorreremos Avenida de España hasta llegar a Barra de Rey y ahí daremos el manifiesto con todas las pautas que exigimos y que pedimos que dejen de asfixiarnos.
Muy bien. Allí nos vemos. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
L'agenda.
Són les 12:57 minuts i abans d'acabar el programa repassam l'agenda cultural del dia amb Naibon Aranyó, que tenim aquí de nou a l'estudi. Bon dia, Ivona.
Hola, bon dia.
I avui destacam la segona sessió de les jornades d'estudis locals de memòria històrica.
Sí, avui tindrem a l'historiador Mateu Morro, que farà un recorregut de Mallorca, Santa Eulària i Argèlia amb la seva ponència sobre els anomenats nòrats. I també tindrem el professor de la UIP, David Ginar, que abordarà les resistències antifranquistes a les illes entre l'any 1939 1939 i 1948, tot això a la Biblioteca de Can Ventosa.
I avui tenim sessió de contacontes per infants a partir de 4 anys a la biblioteca, una altra, la de Santa Eulària.
Sí, anirà a càrrec de Maritza Tejecuentos, amb històries sobre cabres i algun que altre llop, i hi haurà interpretació en llenguatge de signes, una sessió que s'embarca dins la nova temporada de contacontes de tardor i que porta històries als diferents pobles del municipi de Santa Eulària.
I dins dels actes del 25ena, Sant Antoni fa avui un taller sobre el que és normal i el que hem normalitzat.
Sí, serà a les 8 de la tarda, organitzat pel Centre d'Educació de Persones Adultes de Sant Antoni i en col·laboració amb el Departament d'Igualtat de la UIP. Serà a l'aula 12, que està al carrer de l'Estrella número 17.
I també hi ha activitats pel 25ena a Sant Josep i a Santa Eulària.
Sí, a la Biblioteca de Cala de Bou, a Sant Josep, a les 5 i mitja hi haurà contacontes i un taller visquent les ungles de colors per bojos a partir de 5 anys, i a Santa Eulària de 4 a 8 de la tarda el Centre Cultural de Jesús acull una jornada formativa dirigida a professionals sobre aspectes judicials i policials vinculats a l'atenció de les víctimes.
Unes propostes molt interessants. Moltes gràcies i bon aranyó. Fins demà.
Fins demà.
I en aquest darrer minut del programa felicitam a la cantant, actriu, compositora i model britànica d'origen albano-kosovar Rita Ora, que avui fa 35 anys. I ho feim amb la cançó Anywhere. Nosaltres tornem demà a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que tingueu bona tarda i fins demà.